Som al segle XXI i hi ha més divorcis que mai, però se segueix venent la idea que estar en parella és el millor que li pot passar a una dona. La paraula soltera va carregada d'estigma i es construeix des de la falta. A la soltera li falta alguna cosa, un home, preferiblement. Sempre hi ha algú que et dirà, però com és que no tens parella? Deu ser molt difícil, noia. Jo tinc un amic que potser... I escolta, per què no t'apuntes a Tinder? Que es veu que se'n troben molts. La solteria sembla que és un estat que s'ha de corregir i una dona sola és un element subversiu. Per esbrinar d'on surt aquesta pressió per tenir parella, hem volgut parlar amb dues directores de cinema, l'Ariadna Relea i la Mariona Guiu, que han fet un documental sobre dones solteres sota el títol de Single Out, on van parlar amb dones d'arreu del món sobre aquest fet i també amb l'antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez. La cineasta Mariona Guiu recorda quin va ser l'impuls per fer el documental Single Out, una preocupació, una pressió que ni tan sols sabia si venia de dins.
Estic preocupada perquè estar soltera em mosqueja i em preocupa, i no m'hauria de preocupar segons els missatges que jo he rebut.
L'Ariadna Relea parla d'una pressió per tenir parella invisible, però evident.
És un desig que ve de tu, de voler compartir la teva vida amb un o amb una noia, dos, els que siguin, però ve de dins teu o ve d'una pressió social que és tan subtil, no? És greu com el virus d'ara, que no el veiem, però hi és, no? I va afectant, i va fent mella, 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 i llavors ja no saps què estàs buscant, no? O si estàs buscant des d'un desig i des d'una voluntat de... quina és, no?
Tant la Mariona com l'Ariadna vivien a l'altra punta de món quan van començar el documental. Una a Pequín, a la Xina, i l'altra a Melbourne, Austràlia, en dos mons aparentment llunyans. A la Xina, l'Ariadna Relea va quedar sobtada amb la pressió social.
A les xineses solteres majors de 27 anys les anomenen dones sobrants. Llavors tu pots veure claríssimament la pressió amb llums de neó, no? La pots tocar.
A Austràlia, les dones no pateixen aquesta situació, però també hi havia una obsessió per trobar parella a partir de les xarxes socials. L'estigma de quedar-se sense parella es manté, fins i tot en països on les dones gaudeixen d'igualtat vers els homes. Per fer el documental, també es van acostar a Turquia, on el govern conservador d'Erdogan ha minvat fins a límits insospitats l'autonomia d'unes dones que gaudien de llibertat fa uns anys. I també a Barcelona, d'on són les dues codirectores del documental, ciutat on també es fan més inseminacions artificials del món. L'estigma de ser soltera encara funciona a ciutats com la nostra.
En societats on potser l'estigma no és tan clar, ve més... d'una manera més profunda, des d'on ens hem anat explicant la història culturalment, no? A través de generacions, i encara hi és aquest estigma intern.
D'on surt aquest desig i aquesta pressió per trobar parella? Mariona Guiu, la codirectora, parla d'una tensió també interna.
Què s'ha venut? Que ser l'escollida és guanyar les Olimpiades, no? Ser l'escollida per ser la meva dona i ja el Premio Gordo, com has dit tu, Montse, ser l'escollida per la meva dona i fills, no? Llavors, el fet de no tenir això vol dir, en certa manera, ser una loser. I això és el que confon d'on ve el teu desig, perquè ningú vol ser un loser, vull dir, això està clar, no? I menys en una societat que els valors màxims són la productivitat i què aconsegueixes, no?
La pressió per trobar parella no és quelcom que es fabrica sol. Algunes idees retrògrades, com que la dona és l'objecte i que, per tant, ha d'estar disponible per ser casada per l'altre sexe, continuen més vigents del que voldríem. En parla la Bruna Álvarez, antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona.
També és s'invisibilitzen les dones quan es fan grans, no? Llavors, sí, la dona hi ha aquest ideal de que s'ha de mantenir prima, guapa i jove per sentir-se bé amb ella mateixa, i sí que hi ha aquest punt i per agradar, no? Perquè és com un objecte de desig, no? Llavors, una mica hi ha aquesta idea, no? Que els homes trien, no? I que les dones són escollides, no? Que és una mica el que deies abans de la conquesta, no?
I en aquest mercat de Calaf, l'antropòloga considera que trobar parella pot convertir-se en una autèntica feina.
Bueno, trobar parella o buscar parella és com una feina, no? T'hi has de dedicar, no? O sigui, has d'estar temps mirant perfils, quedant amb individus i a partir d'aquí, bueno, fins que en trobes algun, no?
Les aplicacions per trobar parella han creat una necessitat i una mercantilització dels afectes, ho explica la Mariona.
Però la mercantilització de la carn d'aquesta manera també és una cosa que volíem posar de manifest, no? O sigui, cal escollir el company amb un ordre de prioritats, que és els filtres que tu pots posar a una aplicació online, com si fossin... És aquesta la manera? Ho posem sobre la taula, vull dir que no sé si és no, si és o no és, però el que està clar és que hi ha alguna cosa que es mou a dins quan estàs marcant filtres com qui busca feina, no? The sun can't change.
Les dones que més pateixen aquesta pressió social són les de la franja dels 20 a gairebé els 40 per la raó que hi ha darrere de buscar parella. En conseqüència, tenir fills, com una espècie de pack ineludible, en parla l'Ariadna.
Sí, justament és el que dius, no? És l'època on la pressió, diguéssim, exterior o inclús interna és on és més clara, no? És aquesta època reproductiva on s'espera de la dona que acabi tenint fills, no? D'alguna manera. Llavors hi ha una barreja entre la pressió d'estic buscant parella o estic buscant el pare dels meus fills, no? Llavors aquí també és com una doble pressió.
És el que la Bruna Álvarez, antropòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, defineix com la cerca del príncep blau, o com es diu en anglès, trobar a Mr. Right.
Un terme en anglès que em fa molta gràcia, que és el Mr. Right, no? Que s'està buscant l'home perfecte per tenir fills. I a mi això també em fa pensar una mica en tota aquesta idea de relacions líquides, no? Que deia el Zygmunt Bauman, amb el tema de que cada vegada costa més, no? Consolidar aquestes relacions. Bueno, en general, no només de parella, però també de parella, i amb aquest compromís d'estar sempre junts tota la vida per tenir fills.
L'Ariadna parla de la búsqueda d'un ideal que ha fet molt mal tant a homes com a dones, la de la idea de l'home proveïdor.
Perquè hem sigut així també ensenyades i criades, no? A buscar algú potser una mica més gran o amb més estudis, el proveïdor, no? Que és aquest model de l'amor romàntic que encara avui en dia és vigent, no? Nosaltres busquem el proveïdor, no? Aquest príncep que ens salvarà de la nostra inòpia, de la nostra avorriment, de la nostra vida que no val, no? I necessitem aquest salvador, per tant, aquest salvador ha de ser algú superior en sentit, doncs, ja sigui econòmic o d'estudis o cultural o d'edat, no? Això està canviant perquè els rols jo crec que comencem a entendre que ni l'home ha de ser el proveïdor, perquè déu-n'hi-do també la pressió per ells, ni la dona ha de ser el subjecte de l'amor, no? L'objecte de l'amor, jo m'espero i que em triïn i per tant soc validada per això.
Diguem-li proveïdor, diguem-li mascle alfa, confirma la Mariona.
És la pressió del proveïdor, jo no la voldria patir tampoc, perquè és heavy, no? I si no ets un macho alfa, que és el model de l'amor romàntic, el macho alfa proveint a la princesa o aspirant a princesa que necessita que la seva lletjó es faci més maca a partir d'aquesta salvació, si no ets un macho alfa ho tens bastant complicat també.
L'amor romàntic i la idealització del concepte de parella continuen més vigents del que voldríem. Conceptes com els de la mitja taronja, l'home de la teva vida, el teu príncep blau...
Sí, bueno, l'amor romàntic segueix vigent i una mica estipula una mica aquests rols de gènere, no? de que s'associa a determinades actituds i valors segons si ets home o segons si ets dona, no? Si ets home ets supervalent, ets superfort, ets superprotector, i si ets dona doncs si ets home també ets autònom, si ets dona ets dependent, ets emocional, els homes són racionals, necessites protecció, bueno. Llavors, això sí que es fomenta per l'amor romàntic i també, sobretot, aquesta idea de mitja taronja i de que tot és perfecte, no? O sigui, que t'enamores així sense només de mirar-te i a partir d'aquí ja ho tens tot fet, no?
down the drink and drowned in thoughts I'm pure. And I'm taken by the way I thought I knew her.
Els sentiments de culpa per a aquestes dones que no troben la persona adequada, el Mr. Right, són habituals. Per què jo no? Faig alguna cosa malament? Tinc algun problema? És que no m'ho mereixo? La cineasta Mariona Guiu en parla.
T'acabaràs de fer completa quan siguis una dona amb fills que cuida del teu marit. Llavors, clar, aquestes dues coses coexistint són força difícils, no? Com les encaixes? Llavors, en certa manera, la narrativa de la culpa és el mínim que ens podia passar, no? Segons com hem vist.
Les societats individualistes posen tota la pressió en la dona, ho explica la Bruna Álvarez.
De que el que ens passa a la nostra vida és la nostra responsabilitat, no? O sigui, aquesta idea, bueno, que també havíem hem comentat, no? De que si no tens parella és perquè alguna cosa no fas bé, no?
Els sentiments d'insatisfacció, culpa, ansietat són habituals. Ens han educat per una altra cosa, però la realitat no s'hi adequa, ho assegura la Mariona.
Entendre que per una banda hem estat educades, sobretot les dones de la nostra generació, en el credo de que ho podrem fer tot, que estudiem, que treballem, que fem un viatge quan acabem la carrera per conèixer el món, que llegim, que ens formem, que tal... I, per altra banda, el model vigent de valors és el model anterior, que és el dels nostres pares, que és una parella per tota la vida.
L'antropòloga Bruna Álvarez, que treballa amb noves realitats familiars, veu clar el decalatge entre el que ens han venut i el que succeeix a la realitat.
Sí que es va rebent aquesta pressió, però al final les vides de les persones són molt diverses i molt dinàmiques, inclús les famílies són dinàmiques, no? O sigui, ara estic amb parella i casada i amb fills, després em separo, em divorcio, després la meva germana, que no té fills, però ara porta un nòvio i d'aquí 2 anys portarà una nòvia i després no estarà amb ningú i serà mare en solitari, o sigui... Bueno, tot és molt divers, els puntals, no? No? La gent gran de la família, en teoria, també, no? Es van morint, llavors... Aquestes relacions familiars són dinàmiques, però tampoc les pensem com dinàmiques, no? Sinó que les pensem com molt fixes i estables.
I reflexiona sobre la necessitat de crear nous imaginaris que s'acostin més a la realitat que vivim.
Jo crec que sí que hi ha hagut un canvi, no? Amb les noies que ara estan solteres, no? Que, no sé, que puguin tenir entre 30 i 40 anys, o inclús dones que s'han separat, no? Jo crec que tampoc se'ls hi ha aquest estigma tan gran de pensar, ostres, sóc la soltera del poble, ja no. Jo crec que això ha canviat, que ja no és ben bé així. Però sí que és veritat que ja continua havent aquesta pressió perquè és un estil de vida no normalitzat, no? Encara, o sigui, aquests imaginaris sempre van cap a aquesta relació ideal de parella amb fills i per sempre, no? O sigui, els imaginaris jo crec que continuen anant per aquí. I llavors, bueno, caldria construir nous imaginaris i noves maneres de pensar-se, no? Que això és el que està passant.
D'entrada, les noves realitats poden trencar el binomi entre maternitat i parella. Algunes preguntes mereixen certes respostes.
Que ara, quan algú diu amb algú, amb alguna dona, se't passarà l'arròs, està tan normalitzat o s'està normalitzant tant el tema de la reproducció assistida que la resposta jo crec que ara pot ser ràpida, de dir, bueno, si se'm passa l'arròs hi ha altres maneres, o puc anar a una clínica i ja està, no? Com que ja no es necessita aquesta parella per poder tenir fills, no?
Tot i així, hi ha altres factors que encara posen resistència en aquesta separació entre maternitat i parella.
És que no hi ha educació sexual més que de risc-prevenció, però tampoc hi ha una educació efectiva de com relacionar-nos, no? Llavors, per exemple, què implica això de què vol dir com relacionar-nos? Que no ens expliquen o no ens ensenyen a tenir relacions bueno, sanes o el que serien no tòxiques.
L'amor romàntic encara juga amb termes de conquesta i frases penoses com qui t'estima et farà patir. I per no oblidar la idea absurda de que un cop coneguis aquest Mr. Right, o mitja taronja, les coses sempre seran meravelloses i sabeu de quin color? De color rosa.
Però ens falta una mica d'aprendre que aquest ideal no existeix, que les relacions s'han de construir totes, no? I si es construeixen des d'un punt de vista de respecte, d'educació, no? Però això implica treball personal també, no? Perquè també has de saber què necessites o què vols en algun moment, saber dir que no, no? Llavors implica, no? També les dones tradicionalment i per rols de gènere se'ns eduquen les cures, no? És a dir, que sempre estem com molt més pendent dels altres i moltes vegades ens oblidem de nosaltres mateixes, no? Llavors aquest amor romàntic és una mica aquesta idea, no? Posat a l'extrem és la bella i la bèstia, no? O sigui, aquesta idea del que bien te quiere te hará llorar. No, no, això és mentida, no? Que bien te quiere no te hará llorar, no? O sigui, no.
Les dones i els homes també poden escollir qui és la seva família. No cal que tots els nostres afectes es resumeixin només en una persona.
I aquest concepte de família escollida és interessant perquè això va sortir en el seu moment no, de les comunitats LGTBI, que moltes vegades havien de marxar dels seus llocs d'origen, no? Per poder ser com volien ser. I llavors es van anar creant aquestes xarxes de suport, no? Llavors, molta gent que no té parella o no té fills o estan sols, i ho faig entre cometes perquè el fet d'estar sola o viure sola no implica que sentir-se sola, no? No necessàriament. Tu pots tenir, no?, una xarxa de suport immensa amb llaços forts, amb persones que no tens cap vincle sanguini i una vida molt plena.
Quedem-nos amb les paraules de Mariona Ralea, codirectora d'aquest documental fantàstic que és Single Out.
No necessites d'un altre, sigui home o sigui dona. Està molt bé tenir-lo, però no és necessari. No? És aquesta, no des de la mancança, sinó des de tu ets completa i anem a compartir aquesta felicitat.
Si teniu ganes de veure aquest documental, soles o acompanyades, el podreu veure ben aviat a Filmin, qüestió de setmanes, aquesta primavera.
Les dones i els dies. Figues d'un altre paner.